Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Avui estem a 10 de juny, dia després d'eleccions europees. Són les 12 i 2 minuts. Sé que estan un poc embafats de política, però anem a parlar en clau valenciana. Perquè, miren, estos són els 5 nou eurodiputats valencians que ens deixa el nou Jota. Esteve González Pons és del Partit Popular i serà l'únic que repeteix. Se l'uneixen Leire Pagín i Sandra Gómez, ells són del Partit Socialista del País Valencià. Vicent Marsà, de Compromís, i, atenció, Diego Solier, de SALF. Seran els 5 nou eurodiputats valencians en esta legislatura. Miren, en quant a Vicent Marsà, és actualment el representant autonòmic de Compromís en les Corts, on es portaveu també adjunt, i suposa ixa tornada a la coalició valencianista a l'Eurocàmera 8 anys després. Bé, si parlem de Vicent Marsà, ell és el quart, i si parlem del quin, és la sorpresa més gran que la dona Isequín, eurodiputat valencià, que serà Diego Solier. Per ara, un nom desconegut per a la ciutadania. Va a la llista SALF i és la mà dreta del vice Pérez. La erupció d'esta nova força d'extrema dreta espanyola no té cap estructura orgànica ni implantació, però sí una allau de seguidors en les xarxes socials. És la gran novetat d'aquestes eleccions, perquè entra en el Parlament Europeu amb 3 escons i quasi el mateix suport que Compromís Sumar. Esta formació es diu Se acabó la fiesta. Ojito en ella. I queda fora de l'Eurocàmera l'actual coordinadora general de Podem a la Comunitat Valenciana, Maria Teresa Pérez, exportaveu estatal de la formació i exdiputada al Congrés per Alacant i exdirectora general de Joventut en el govern espanyol. Concorria en el 5è lloc de la llista de Podem, que finalment ha obtingut 2 seients.
On quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Els gestos quotidians sumen. També en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
I ara tenim al fil telefònic al president del Partit Popular de Nules. Molt bon dia, José Vicente Atzuara.
Hola, bon dia, Susana.
Primer i antes de res, m'agradaria que em diguera com han eixit aquests comicis en la població de Nules.
Bueno, pues estem molt satisfets i molt contents, no? En valorant-ho, evidentment, en prudència. Susana, ja coneixes el devenir polític de Nules. I saps que no podem llançar les campanes al vol, però bueno, sent prudents, però no podem més que alegrar-nos, no? El Partit Popular ha guanyat, ha arrasat en les eleccions europees a Nules. Nosaltres volíem també plantejar, ara que teníem una llista que l'actual alcalde va promoure, no? A nivell nacional i que Nules inclús va fer campanya, va fer el porta-a-porta en la seva foto personal, en una carta dirigida als veïns, etcètera, bueno, pues, que sols 400 veïns de Nules hagin apostat per ell, bueno, pues, entenem que és molt, molt, molt significatiu. Han baixat moltíssim els recolzaments a d'ell.
Disculpe, per a que la gent se posa un poc en context, la sí. Població de Nules quants habitants té?
14.000 habitants.
Val. I a l'actual alcalde, és a dir, al partit de l'actual alcalde, que perquè ell representa un partit propi, li n'han votat?
400 persones, 410.
410. El Partit Popular?
2.130. De 9.000 persones aproximadament que estan cridades a votar i en una participació del 57%. El Partit Popular guanya les eleccions respecte al 2019, que vam traure 1.800 vots, ara 2.100. I, bueno, actualment, si aquests resultats els extrapolarem a l'Ajuntament, estaríem governant.
En aquest cas, quin partit ha sigut el que més bons resultats ha tret?
El Partit Popular. El Partit Popular, perquè en les anteriors europees va guanyar el PSOE i ara li han pegat totalment la volta. El Partit Popular ha guanyat en 15 de 16 taules. I és molt significatiu perquè quan veiem l'històric de les eleccions, sí, les europees sempre han recolzat molt el futur govern local, no? Signifiquen molt, sobretot a un any escàs de les eleccions locals. Això és molt significatiu, sobretot també per veure com s'han volcat el centratge en Nules en aquesta campanya, com el que te diria, no? Han fet el porta-a-porta, han entregat personalment a la gent, en la foto de l'alcalde, en fi, duien una candidata de Nules en les llistes, etc. Però ja t'he dit que en prudència, no volem tampoc, hem de seguir treballant, agrair a la gent de Nules, a la gent de Mascarell, els vots, no?, la confiança, i a seguir treballant i defendent els seus interessos. T'ha dit Mascarell perquè és molt significatiu, molt, 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 en la taula de Mascarell.
Sí.
Centrat en Nules ha tret dos vots, dos. Claro, això és una faena que ha fet la Junta Local de Mascarell, el seu president i el seu secretari i tot l'equip, i jo estic contentíssim d'haver nombrat una junta allí i de començar a treballar d'una manera, pues, obrint-nos més a lo que són les diferents zones que formen part de Nules, no? I sobretot a Mascarell, no? I que Mascarell torni a comptar. Estem molt contents, la veritat.
Quan parlem de la votació, el percentatge ha sigut un 40 i pico, m'ha dit, vostè?
57.
57, perdó.
60% de participació.
Les altres eleccions, les europees, van coincidir també en les autonòmiques i les locals. Van hi haure major participació a Nules?
Major, com en tota Espanya. Clar. Nules al final ha sigut poc més o menys com en tota Espanya, no? Com en Vila-real, no? Que en Vila-real també estem contentíssims del resultat que Adrián Casau ha tret.
En este cas, vostè i jo vam quedar la setmana passada perquè anàvem a parlar de lo que era el pressupost del 2024, donada la casualitat de que hem pogut fer també la valoració de lo que han sigut les europees. Perquè en el pressupost van hi haure una sessió amb una protesta sindical.
Sí. Bueno, vamos a ello, ¿no? Anem a parlar de pressupost. Pressupost sí. I relació de postos de treball. El tema de la protesta sindical. Per a que els oients també entenguen això, a què és degut.
Sí.
L'any passat, el pressupost del 23 s'aprova, pressupost i relació de postos de treball, s'aprova a principis d'any 23, a mesos de les eleccions. En aquell moment, l'actual alcalde,
sí.
Entonces alcalde se reunís en la taula de negociació en tots els sindicats i acorda a sis anys anar augmentant progressivament el sou dels diferents grups de treballadors de la casa. Acorda de manera personal, no? Sense comptar en el resto de partits. En aquell moment, el Partit Popular ja li va dir que no estàvem d'acord per dos motius. Per una, perquè no compten nosaltres, i en segon lloc, perquè no sabíem de cara a l'any que ve què és el que anava a passar, ni en quant a ingressos, ni qui anava a governar, ni que ell no podia dir al següent govern això és el que està pactat i tal. Bueno, pues, lo curiós no és que un altre govern hagi incomplit aquell pacte, és que el propi que ho va pactar els ha dit, ho sent molt, no hi ha diners, no aneu a tindre, i s'ha pujada que jo vos vaig prometer uns mesos abans d'eleccions locals. Curiós. I els diu que no hi ha diners perquè ha pujat molt la llum, les coses estan molt difícils, etc. Però el que no compta és que ells, que són el govern més car de la història, que venen, a més els números estan, no? Són 575.000 euros el que li costa anualment al poble de Nules els òrgans de govern, han passat de 120.000 euros a 575.000 euros. Bueno, pues ells, el 2% que s'aplica als funcionaris, perquè a nivell estatal s'ha regulat que hi ha que aplicar una pujada del 2%, ells sí que se l'apliquen. O sigui, no te puc pujar aquesta homogeneïtzació de llocs de treball respecte a altres localitats que van pactar, que jo vaig pactar de forma unilateral, però jo sí que sóc el govern d'esquerres més car de la història i, a més, jo sí que me puja el 2% dels funcionaris. És una burla. És una burla als funcionaris, no? I per això pues la gent se va manifestar en el ple ordinari, perquè en un principi els pressupostos anaven per a aquest ple ordinari. Vam aconseguir que s'aplaçara i que se fera en un extraordinari. Jo crec que els pressupostos és una de les coses més importants que traten els plenos en un municipi. I esta vesprà tindrem ple extraordinari sols per aprovar la relació de postos de treball i els pressupostos. No sabem si vindran o no vindran, si n'hi haurà manifestació o no n'hi haurà, però bueno, que al final jo crec que cada un té que defendre els seus drets i bueno, pues, si venen bienvenidos sean, que ho facin en moderació, en educació, els escoltarem, però que advertits estaven, eh? Vull dir, tant el govern com el sindicat.
I vostè ha parlat amb ells personalment?
Sí, vaig parlar el dia de la manifestació que van estar i abans, no? I clar, ells me mostren la seua... el seu estupor, no? És que el mateix que mos ho va prometre pràcticament fa un any, pues ara mos dic que no ho pot complir.
No, jo li dic això perquè, a veure, allò de que pot dir no, però jo sí que ho faré. Vostè els ha promès algo?
No.
Vale.
Ni ara ni abans. Jo abans els vaig dir que no els podia prometre als sindicats que ja veuríem qui governava i que en funció del que passara veuríem els números.
De vores contes, no?
Podia prometre com estava l'Ajuntament, jo no ho sabia. El que sí que ho sabia era el que estava governant, cuidado. I el que ho va prometre, i el que els va enganyar. El que els va enganyar ell i el Partit Socialista, que també va votar a favor d'aquella relació de postos de treball, que estava molt satisfet per aquest acord, etc. I ara és precisament el regidor de personal. Jo, evidentment, contra les persones no tinc res, mai en la vida, però contra les maneres de fer les coses i enganyar a la gent, això jo crec que a tots, no, mos altera, i és algo que bueno, que ells sabran, no? Ells sabran com estan governant i com estan fent les coses. Prova d'això són els resultats d'ahir.
De tots els modos, els pressupostos seran aprovats, no?
Bueno, claro, i això damunt és una altra de coses surrealistes, tot això. Majoria absoluta en un govern de 11 regidors, i recorda Esquerra Unida, Compromís, PSOE i Centratge Nules, tenen 11 de 17, i han tardat 5 mesos en dur els pressupostos i de la manera que els han dut. A nosaltres ens escolten el divendres, fa 3 dies, de matí, me vaig reunir jo i un altre company regidor, i Vicent Bertomeu, en el senyor alcalde, per escoltar les nostres propostes, que no van anar a cap lloc, perquè evidentment no han modificat res, ni tenia intenció siquiera de modificar-lo. Si n'hagué, és tot una burla.
Mire, és cert que s'ha doblat la quota de l'escola d'estiu?
Cert, no. És cert que ara mateix hi ha al voltant de 150-200 persones fent cua, que ens pareix en l'any 2024 tercer mundista, per a matricular-se en les portes del Casal Jove, i la gent està que trina. Han passat de 30 euros a 60. 60 i pico.
Anant a la realitat, és dir, 30 euros era algo inassumible? Perquè si en este cas estiguera vostè d'alcalde, se té que abordar la realitat de que tinguen una bona escoleta d'estiu. Però, claro, doblar no és el mateix doblar de 30 que doblar de 300 a 600.
Però lo que hi hauria que dir és per què no, si era inassumible en guany, per què no ho era l'any passat, l'anterior o l'anterior? És la primera. I segona, si has doblat el preu, en què has millorat? L'escoleta és la mateixa. Nosaltres mai hem dit que se plantejarà mal l'escola ni res, perquè al final estan fent el mateix que fèiem nosaltres quan governàvem. L'escola està organitzada pràcticament igual. El que no té sentit és que de repente, perquè sí, se puja el preu, i no és un perquè sí, és perquè es fan falta ingressos. Han modificat a l'alça, han pujat 11 ordenances fiscals, 11 impostos, tasses i preus públics. Elicions nules està al 4%, sent el poble que més alt cobra l'impost de construccions de la província de Castelló, més que Castelló Capital, més que Vila-real, més que Almassora, més que Borriana, més que la Vall, més que Moncofa, més que Vilavella, més que tots els pobles del voltant. És que és surrealista, i al final això demostra que fan falta ingressos. I si fan falta ingressos, per què, Susana? Pues perquè n'hi ha molts gastos. I en lloc de retallar en gastos, el que fan és, per un costat, pegar martellades al poble de Nules, a la butxaca dels nuleros, per a demanar-los més diners, i per un altre costat, pues no invertir, no? Perquè, per exemple, en inversions en fons propis, sols van a destinar 421.000 euros. Ens costa més al poble de Nules els sueldos de l'equip de govern que el que van a dedicar a fons propis a inversions en el poble. Una burla.
I pel que fa a les eleccions europees, sí, hi ha hagut alguna sorpresa en Nules? Sap, este partit que ha saltat entre els diputats?
Sí, s'acabó la fiesta.
Sí. Sabem algo en Nules d'este partit?
260 vots. No és significatiu. Bueno, sí. És que al final és una miqueta la tònica de tota Espanya, no?
Sí.
En estos resultats haguera tret un consell si s'haguera presentat a nivell local, però no, jo penso que també és la fartera de molta gent que està als nassos de veure com s'estan fent les coses i que veure com l'actual a nivell local, també els actuals governants pues que fan el que els dona la gana i no hi ha conseqüències. Pues lo que dic jo, l'indignació dels pares d'una escola estiu, li vull dir, i això per què? Que no poden fer res? Bueno, pues reclameu a l'Ajuntament, però els preus són els que són.
I vostè, que porta moltíssims anys en política, evidentment, sobre ser molt jove, però jo el conec de fa molt de temps i porta molt de temps en política, i sos vots, a què haveren anat si no els haveren, si no haveren votat a esta formació?
Pues sincerament no tinc ni idea, no? Perquè al caure Ciudadanos d'este panell electoral, pues no sé si és un vot protesta, quizás té molt que veure també en aquesta manera de fer política de Vox, no? De protestar. Sí. També, quizás, alguns dels que varen votar a Ciudadanos i també, evidentment, alguns dels que varen votar a Centrats, però no m'atreviria a fer valoracions, són pocs bons, són 260 vots.
Clar, però vostè és un poble on tot el món se coneix i vostè sap, sí, qui està dins d'aquesta formació i sense voler sabem la tendència d'aquesta persona.
Sí, per això t'he dit que poc més o menys és... Sí. És aquest tipus de vots, eh?
Podríem dir que seria un caladero de Vox, de Ciudadanos...
Sí, 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 sí.
Uh-huh. Ja fem totes que no el sentíem.
Quan vulguis, tu ja saps que estic a la teva disposició.
Que sempre molt ocupat. Moltes gràcies. M'ha vingut molt bé perquè així he pogut raonar un poc sobre què ha passat en Europa, que també me feia falta i tinc de primera mà el que ha sigut en la població de Nules, que no ha diferit del que jo tenia. Tinc que dir que ha sigut vostè molt sincer.
Jo és que ja saps que m'agrada ser sincer, parlar clar. I això és la idea que estem treballant el dia a dia a la gent, no? Dient-li les veritats, sente o no mal, però sempre en la veritat per davant. I això és la meva manera de fer. Així que gràcies, Susana, per atendre'm i gràcies a tota la gent de Nules per confiar en el Partit Popular. Estem supercontents i no els anem a defraudar, anem a seguir defendent els seus interessos.
Moltes gràcies, José Vicente Etxuara, el president gràcies, del Partit Susana. Popular de Nules. Moltes gràcies.
Un abraç.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2024-2025 en la Comunidad Valenciana. Ahora, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Des de 1988, Óptica Vila-real és tecnologia òptica, qualitat i servicio. las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío XII, 55, Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Miren, y ahora tengo así a Maica Pérez. ¿Qué es Maica Pérez? Pues bueno, ella es profesora, terapeuta, formadora de programación neurolingüística, coach, sofróloga. Buen día.
Buen día.
Y va a donar una conferencia. Uh-huh. La donará a la UNED.
Sí.
¿Y será quin día y a quin hora?
És aquest dijous, a les 10 de la vesprada, en la sala de conferències de la UNED.
I de què va a parlar-se?
Pues mira, com està molt bé agrair molt a la UNED, perquè sempre ens dona, ens deixa la porta oberta a l'Associació Castelló contra el Càncer per a tractar aquests temes. Aleshores, és el segon any que anem a tractar temes del càncer. L'any passat van tractar els problemes emocionals dins de la malaltia i enguany anem a tractar la comunicació, no? La comunicació entre pacients, entre familiars i entre els cuidadors.
Pacients, familiar i el cuidador. És a dir, tenen una relació distinta en el familiar que en el cuidador?
Bueno, això dependís. Si la família és cuidadora al mateix temps, els dos rols estan junts, però hi ha moltes voltes també que hi ha persones que estan especialment per a cuidar, que no estan en els llaços familiars, que poden tindre afectius, però tant és un altre rol diferent i un altre tipus de relació, no?
I quan se parla de tindre una relació en... es parlen de... té que ser en primera persona, tenen que ser els familiars per a que sapien a què s'enfronten, és a dir, per què va dirigida aquesta...
Va dirigida per a totes. Hi ha una part perquè la comunicació és tant en nosaltres mateixos com en els demés, no? Vull dir, hi ha una part que és per a nosaltres mateixos, com us parlem, com us dirigim, que aquesta va dirigida a tots, als pacients, als familiars i als cuidadors, perquè és una de cadascú. Però després també va dirigida a tots, vull dir, moltes voltes cada un viu la seva realitat, no? Cada un té els seus esports, la pacient té els seus esports propis de la malaltia i de tot el que li està passant, però els familiars tampoc és el mateix, és la parella, els fills, vull dir que dependís de cada rol.
Clar.
Cada un té una realitat interna que està vivint, plena de preocupacions, plena de pors, però que la majoria de les voltes no s'expressen perquè hi ha por a com li afectarà el malalt, com li afectarà el meu fill, com li afectarà el meu home, com li afectarà a la meva mare. I entonces se creen com boles i tenen comunicació dins de cadascú que al final, pues, això, òbviament, agreuja molt les relacions entre ells, no? A banda de que produeix també soledat i aïllament, perquè en realitat ningú està expressant allò que està sentint, allò que realment necessita de compartir, l'ajuda que necessita. Entonces, el que volem és una miqueta desmitificar tot això i donar ferramentes per a que pugui haver pues, una comunicació, diguem-ne, en què puguen expressar, en definitiva, totes les persones implicades, cada un, pues, lo que està vivint, no? I els processos per els que està passant.
Clar, jo, per exemple, que evidentment, això fa uns anys era impensable, una persona patia càncer i el metge no mai li dia vostè un càncer o fins i tot el temps que va durar. És que ho diuen.
Sí.
És a dir, tu dius, em curaré d'això? No. No vas a curar-te d'això perquè això és, tu t'has acostumat i que la vida té que ser així. I mira, el promig de temps que duraré, i te diuen estar un promig. És a dir, una gent en les teves característiques dura tant. Clar, això és... A veure, com encaixa? Perquè tots ja veiem que ens hem de morir. Però, clar, com que no sabem quan...
I vivim d'esquenes a la mort.
Total.
Efectivament. A veure, encaixar-ho és molt difícil. De moment, quan et diuen això... que òbviament això és el que diuen i després poden haver canvis també en realitat, que cada persona va evolucionar d'una forma diferent i no sempre és tan estricte.
Sí, però
estricte,
se basen,
no?
en estadístiques.
Claro, sí, efectivament. Bueno, pues això és la primera bola que hi ha que tragar, que no és fàcil de tragar, no? És quan se produeix l'estat de shock, perquè què fas jo en això? I allà és on entren ja en tots els estats emocionals, en la negació, en saber què passa, què és el que no passa, bueno, en acceptar això, que porta el seu temps, òbviament. No és fàcil, ni és de primera volta, no? Però també és important que puguem comunicar, aquestes coses, no? Tots aquests esports que jo tinc, què és el que va passar... Què passa? Perquè, clar, la por a la mort està ahí, però està en la persona que té el càncer, en la família, en els fills, en la parella,
clar,
en els
però,
pares...
Ara ens trobem que està el metge, que és el que ho diu, el pacient que no li ho diu al seu entorn, li ho pregunta al metge, l'entorn que li ho pregunta al metge, els fills, els tios, tots li ho pregunten al metge. La comunicació entre ells és com que tot el món... Evidentment, tu vols el del teu costat. No sé si esa comunicació és fluida.
Te refereixes a la comunicació en el metge?
En el metge jo crec que sí, eh?
Sí.
Però, no, per exemple, jo, ho tinc això i ho dic, però jo no me giro al meu parell o al meu fill a dir-li...
No. Home, jo crec que cada volta s'està obrint més el parlar-ho, ¿vale? Però costa, òbviament. Costa perquè, per una banda, com a tendim a protegir a la persona, no?
Claro.
La pacient tendeix a protegir a la seva parella, als seus fills, als seus pares... La parella tendeix a protegir els fills. O sigui, és una falsa protecció, perquè en definitiva ningú està protegit ante aquesta situació, però que no permet el que puguen crear-se espais que jo penso que són molt importants per a que cada persona pugui expressar, pues, jo tinc por a la mort i anem a parlar d'això, jo tinc por a què passarà a mamà si tu te'n vas o papà si tu te'n vas, jo tinc por a veure com estàs, a que no t'hi puguis alçar del llit, a que no puguis fer les coses, pues, totes aquestes coses... que sí que estan ahí i que cada un viu en soledat, realment, en molta soledat, no? O que a voltes inclús es diuen en tota la millor intenció del món, perquè en realitat ningú ens ha ensenyat com fer aquestes coses,
que va,
en absolut, no? No parleu del càncer davant de la persona que està malalta. No parleu dels de tal, fent com si no passara res, no? Vull dir, clar, entonces això... No és real, està passant coses i cada un està vivint les seues experiències. I aleshores és molt important compartir-les, no? És molt important també aprendre de quina forma, perquè si no al final què passa? Que cada un se fa la seua bola i hi ha un moment que tot això esclata, perquè té que esclatar, perquè són persones, no? I damunt també afecta la nostra salut física i mental, vull dir que és molt important que aprenguem a parlar de les coses i que puguem... Dir-li, pues mira, tinc això, és el que passa, me va passar això, vaig a fer-me quimio, vaig a passar el moño, hi haurà dies que estaré cansada, que no l'estaré, que podré ajudar, tu me podràs ajudar, i que pugui haver aquesta participació, no? Aquesta participació, i al mateix temps també moments de viure la vida quotidiana i de riure i de veure pel·lícules i que no tot és tampoc el drama de la malaltia, no? I, que hi ha de tot.
I en aquesta conferència, és a dir, n'hi ha... una fulla de ruta que podem portar?
Una fulla de ruta dependís, perquè també és veritat que cada persona viu el càncer d'una forma diferent i cada persona som un món, però sí que n'hi ha una forma de poder parlar, de quin llenguatge utilitzar, de quina, de, pues, per exemple, de poder escoltar de forma, el que se dice, escucha activa, no? Dins de la psicologia, les persones que tenen càncer, de aprendre a expressar-les en les... les necessitats que tenim, aprendre a demanar ajuda, aprendre a escoltar sense juzgar, sense menospreciar la que l'altra persona, a crear empatia, a sentir-nos com l'altra persona està sentint. Bueno, pues totes aquestes coses que sí que anem a parlar d'elles en la conferència, que sí que ens poden ajudar en aquest camí. D'això es tracta, de donar xicotetes ferramentes que ens puguen ajudar.
I, a veure, jo estic pensant, la gent, quan pensa en aquestes ferramentes, perquè hi ha gent que té tot molt clar i que diu, no, jo ho tinc tot molt assumit i tal, com són aquestes ferramentes? És a dir, no sé, així a grans rasgos, eh?
Pues mira, de fet, primer anem a explicar per què cada persona vivim les coses d'una forma diferent, no? I això és molt important per a saber que el que jo estic sentint i pensant no és el que està sentint i pensant l'altra persona, i moltes voltes pensem que és el mateix i cada un tenim una representació interna diferent de la realitat, no? A partir d'ahí, aprendre també a que quan estic escoltant, perquè la majoria de voltes, quan estic escoltant, el que estic fent al mateix temps és pensar la resposta que jo vaig a donar i realment no estic escoltant a la persona, no? I damunt tendim a llevar-li importància. No, això no té importància, tu tranquil·la, tot passarà. No, la persona que té un càncer realment necessita ser escoltada. Vull dir, és que sigui escoltada de veritat, no? Entonces, acompanyar. Acompanyar i inclús deixar-la parlar, repetir el que ella ha dit, per a que sàpiga que l'han entesa, que sàpiga que se senta que estem ahí en ella, no? La persona que té, que aprenga també a expressar les seues necessitats, de quina forma me pots ajudar, de quina forma jo me sento acompanyada, perquè si no, les demés també fan coses però no saben si realment és el que la persona està necessitant, no? Pues a parlar des d'esta apertura, des d'utilitzar paraules que ens ajuden a obrir la comunicació i que no la tanquen, no? Per exemple, pues com te pots ajudar, la paraula com és màgica, perquè sempre ens invita a expressar, ¿vale? Per exemple, el perquè tanca portes. Per què te sentis així? És com si tingueren que justificar per què sentim així, i llavors tanca portes a la comunicació. Pues aprendre a utilitzar determinades paraules que ens ajuden a obrir la comunicació i a que tots puguem expressar i dir la nostra experiència. No?
Jo volia que diguérem alguna clau perquè la gent sàpiga de lo que van a, de lo que va a tractar-se allí, eh? Perquè n'hi ha voltes i dius una conferència i pareix que no t'avellisca molt abordar-lo. Maica, no sé si tens que afegir algo a el que serà esta conferència.
Pues mira, jo crec que realment la gent va disfrutar en la conferència. És una conferència interactiva en la que, a més, podem participar, que sí que es van donar claus que són molt fàcils i que realment després aplicar-les és molt senzill en la nostra vida i que són senzilles formes d'actuar, i també el crear espais, com crear espais de comunicació en aquests casos, no? Al fin i al cap, també diré que, encara que no tinguin càncer, poden ser familiars de persones amb càncer o simplement es pot passar en qualsevol moment de la vida, però també, a banda d'això, els problemes d'incomunicació formen part de la vida quotidiana. Aleshores, crec que tot el món pot aprofitar-se molt bé d'aquesta conferència i estic segura que es va agradar moltíssim, això esperem.
Serà
aquest dijous.
Que estem a...
Dilluns.
13.
Sí.
Estarem a 13 i serà a les 7 de la vespre en la UNED.
Efectivament.
Pues Maica Pérez, recordar que, Maica, tu que has, per si volen algú informar-se, tu has escrit un llibre?
Sí, un llibre de PNL, es diu PNL. PNL de Maica Pérez. És una introducció a la programació neurolingüística en la que s'explica, òbviament, tot el que és la comunicació, tant en nosaltres mateixos com en els demés, i com aconseguir recursos interns que estan al nostre abast dins de nosaltres.
Recordem que també és sofròloga i el sofròloga practica la clínica que utilitza tècniques de relaxació inspirades en la hipnosis i en doctrines orientals com el ioga o el zen, amb el fi de lograr aquest equilibri psicosomàtic del subjecte, de la persona. Maica Pérez, moltes gràcies per haver
estat. Moltes gràcies a tu.
De amor es maravilloso, oh, oh. Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es. Paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.
Pues tengo aquí a la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Víctor Viciedo, que es su presidente. Buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días a toda la audiencia.
José Pascual Albiol, secretario. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Víctor, antes de empezar el programa, estábamos buscando la canción adecuada al día después de las elecciones europeas, ¿no?
Y la verdad es que es muy adecuada, ¿no? O sea que we are the champions, my friends. Hemos ganado las elecciones. ¿Y quién las ha ganado? ¿Un partido político? No, ¿no? Las hemos ganado los agricultores. Y no el día de las elecciones, sino el día del debate vimos como todo el mundo hablaba de agricultura. Y hablaban de agricultura gracias a la presión que hemos hecho los agricultores en las calles desde el 6 de febrero hasta ahora, incluido el 3 de junio, cuando cortamos todos los pasos fronterizos con Francia, hito histórico donde los haya y que, sin duda alguna, les ha refrescado la memoria a los partidos políticos para que hablen de nosotros. Ellos dan sus soluciones, serán válidas o no lo serán, pero está claro que hemos sido la parte más importante de la campaña electoral.
Yo diría la más importante, yo diría que se han centrado en el gran problema del que viene usted hablando desde hace cuánto tiempo.
Bueno, pues nosotros empezamos a escribir artículos de prensa en el 2018. Empecé a hablar de la preferencia comunitaria en el 2019. La asociación nace en enero del 2020 teniendo como pancarta y como lema la preferencia comunitaria y un no a los acuerdos comerciales y pidiendo defensas comerciales. Entonces, esto hoy en día lo piden todos los agricultores de Europa. Entonces, bueno, pues la verdad es que el discurso ha ido haciendo mella, ¿no? Y de lo cual, pues creo que la salvación está precisamente no en que un partido o dos lleven nuestras propuestas, no, en que ganar el discurso social, que lo vamos a ganar porque es la lógica, nuestro discurso social, o sea, no es el cambio climático lo lógico, no es el CO2 antropogénico el culpable del cambio climático, es que se están cargando la agricultura, se están cargando la naturaleza, se están cargando la alimentación, y esa es la verdadera lógica, y por eso vamos a ganar este discurso, y según ganemos este discurso, todos los partidos políticos nos ofrecerán soluciones de verdad.
José Pascual y Albiol, yo recuerdo hablar con usted por teléfono cuando estaban las manifestaciones, cuando se vivían esos momentos tan tensos donde los trataban como verdaderos delincuentes, porque es así, los han tratado así.
Vamos a ver, así es, y además te voy a contar una historia, y es, bueno, durante el corte de fronteras del pasado día 3 de junio. Bueno, yo el día de antes, hablándolo en casa con mi mujer y tal, y mi mujer me decía, pero vamos a ver, ¿tú te crees que de manera legal se puede parar una frontera? Pero piénselo bien. Y yo lo pensaba y digo, bueno, la verdad es que nos consta que es legal, pero la verdad me parece muy surreal. Oye, yo pensaba que quizás íbamos a hacer una especie de paripé en un lado y que un carril podría seguir circulando, pero cuál es nuestra sorpresa que cuando llegamos allí, a falta de 4 o 5 kilómetros, ya estaba colapsado, bajamos del autobús, mesas de gente almorzando en medio de la autovía, vamos andando hacia el principio, hacia el corte de la frontera exacto donde está Francia y España, nos vemos tres paellones tremendos, con capacidad de 500 personas de cada paella. Allí, en los cuatro carriles de la zona española, sin tránsito, los cuatro carriles de la parte francesa, sin tránsito, un único coche patrulla de la gendarmería, dos coches patrullas de los Mossos de Escuadra, y yo me quedé atónito. Digo, ¡qué fuerte! Esto es un parón en toda regla. Y me sorprende, comentando lo que tú has dicho, estábamos acostumbrados en manifestaciones el haber casi más policía antidisturbios que manifestantes. La policía con porras, cascos, escudos, ahí esperando que pase algo para actuar. Y aquello, en la Jonquera, en la frontera, oye, una tranquilidad, una amabilidad unos con otros. Por ahí se paseaban dos Mossos de Escuadra saludando a unos y a otros. Vamos, como si fuera aquello el pan de cada día. Y eso nos llamó mucho la atención, ¿no? La diferencia, ¿no?, entre unos y otros. Pero es que por la parte francesa, es que solo había un único coche de la gendarmería. Entonces, yo llamé por teléfono a mi mujer y digo, oye, perdona, pero sí que es posible legalmente. Vamos, aquí hemos parado la frontera, pero totalmente, con el beneplácito del gobierno, de la policía, de la gendarmería. Oye, y la relación con aquella gente, que allí en ese punto, por la parte española, pues estaban en revolta payesa, que, en fin, ya el nombre indica que son bastante radicales, estábamos nosotros y las buenas relaciones eran espectaculares. Nuestra pancarta la pusimos justo en el faldón frontal del camión que hacía de escenario y era chocante porque por allí te veías algunas banderas independentistas y tal, no demasiado, ya te digo que me sorprendió que no era demasiado, pero nosotros con nuestra pancarta allí, en primera fila, con que está la bandera española, oye, y nadie nos increpó ni nos dijo nada, allí había un compañerismo que a mí me asombró, y luego, comentando con los organizadores y tal, pues nos dicen que en todos los puntos que se ha cortado la frontera, ocurre lo mismo. Aquello no ha habido ningún problema. Sí que es verdad que en Canfranc decidieron concentrarse en la parte francesa para evitar a la Policía Nacional y con los gendarmes perfecto, ningún problema. Y luego, pues en la zona vasca, pues nada, ahí igual, dentro del País Vasco, y no hubo ningún problema de ninguna clase. Entonces, aquello nos sorprendió de ver la diferencia de lo que estábamos acostumbrados a aquello. Y luego también la sensación de ese hito histórico. O sea, ¿cuándo España y Francia, agricultores, han sido capaces de cortar la frontera, pero totalmente? solo estaban las carreteras alternativas donde los camiones no podían circular, solo los coches. Y en fin, aquello fue una sensación muy buena y también pues nos abre un abanico de posibilidades para futuras movilizaciones coordinados con los franceses, que es los que tienen fuerza en la Unión Europea en cuanto a sus asociaciones independientes, que ellos cuando deciden salir a la calle son capaces de paralizar el país. Entonces los españoles hemos aprendido mucho de eso y todo esto nos sirve para tener con ellos una relación más fluida y más constante.
Bueno, lo importante de todo esto obviamente es la unión de 17 asociaciones independientes españolas de todas las comunidades que obviamente pues hace que la fuerza crezca, ¿no? Aparte esa unión con asociaciones francesas que podemos hacer cosas conjuntas. Lo que dice José Pascual fue apoteósico. Si yo la verdad es que la gente que no ha venido hubiera disfrutado porque hemos participado de un hito histórico que yo cuando veía y miraba hacia Francia y veía los cuatro carriles vacíos. Como si hubiera muerto todo el mundo, ni un solo vehículo. Sí. O sea, aquello era una pasada, ¿no? Yo disfruté una barbaridad. También pienso que esto no va a ser repetible, ¿eh? O sea, que hay que ser conscientes de que había tres factores importantes que han hecho que las autoridades nos permitan hacer esto. Una de ellas es que era un corte de 24 horas. Entonces dicen, bueno, vamos a ver si aguantamos el tirón, que esto es como un festivo, ¿no? La otra circunstancia era que venían elecciones y si hubiera habido palos en puertas de elecciones, hay cierto partido que precisamente es el que nos gobierna, que hubiera sufrido electoralmente. Y la tercera circunstancia es que la autopista estaba cerrada también por parte francesa, es decir que eso también las autoridades dicen, bueno, si va a estar cerrada por el otro lado, qué más da que dejemos también de esta parte, ¿no? Y por eso yo creo que nos autorizaron. Un corte indefinido no lo iban a permitir ni ahí ni en los puertos, hay que ser un poquitín conscientes de esta circunstancia, y ya digo, se han reunido tres circunstancias que yo creo que son las claves para que esto se haya podido hacer así, ¿no?
Y, pues yo creo que lo que han sabido es ha llegado un momento en que este sector de la población, este motor económico español, ha sabido organizarse. Uh-huh. Yo creo que es la primera vez que hemos visto, porque claro, hacer un corte de 24 horas significa que ojo lo que puede ocurrir en 24 horas, porque como la cosa se ponga cruda, lo vamos a hacer a unas sabiendas de que se vaya a repartir palo, como ocurrió aquí en febrero.
Sí, efectivamente.
Es decir, porque ustedes iban y no sabían lo que se iban a encontrar. Iban a hacerlo. Tampoco sabían que iba a ser todo eso tan fácil como ha explicado José Pascual. De hecho, no tenían, se sorprendieron.
Yo pensaba que por lo menos un carril iba a seguir abierto. O quizás pensaba pues que nos íbamos a concentrar en un lado, hacer un paripé, tipo en un puerto, y que bueno, sí, si íbamos a hacer alguna retención, pero ni Víctor ni yo, ni nadie que vino con nosotros, se esperaba la frontera, todos los carriles de la autovía parado, pero completamente parado, y la gente almorzando, es que con mesas, era tremendo.
A LIF somos una asociación responsable y no mandamos a la gente al matadero. Entonces, ya cuando salimos el 6F, aquí salimos con permisos, o sea, que con autorizaciones. Y también
autorizaciones hubieron malos entendidos.
Sí, los hubo.
Víctor, los hubo.
Los hubo el primer día y luego ya se hicieron todas las comunicaciones pertinentes por motivo de urgencia y aquí se salió como debió de salirse. Y luego, pues allí en la frontera también yo sabía que las comunicaciones estaban hechas porque yo formaba parte del grupo donde estaban los presidentes de asociación haciendo todo esto, ¿no? Entonces yo sabía que las comunicaciones estaban realizadas, lo que no sabía es hasta dónde nos iban a dejar hacer. Es lo que yo pensaba como José Pascual, que dejarían un carril de paso, que habría pasos intermitentes y tal, y luego si la cosa se ponía fea, yo le dije a la gente que, bueno, pues si la cosa se ponía fea, pues que nos iríamos al autobús.
Y luego lo más curioso de todo es que cada uno en su país, cada candidato en sus debates, uno de los puntos, que no diga el punto que más tiempo ocupaba, era el sector primario de todos los partidos.
Sí, sí, vamos a ver. En el debate hubo dos temas nada más. Uno, humo, y el otro, agricultura. ¿Así? O sea, no se habló de otro tema serio de Europa. Nadie sabe qué se hace en Europa. Nadie ve qué problemas hay en los ciudadanos europeos, porque en el debate no hubo absolutamente nada. Allí se habló de Palestina. Allí se habló de la mujer del presidente, que alguno le llama presidenta, se habló del fango, pero no se habló de ningún problema
pero
de
sí
los
se abordó
europeos.
Un problema
pero
real,
sí se abordó la agricultura.
Que es el que se está sufriendo.
Sí se habló de la agricultura. El único problema que se habló de verdad fue de agricultura.
Y yo, cuando he visto los resultados, lo que me ha dado a entender es que realmente el discurso les ha llegado, no sé cómo. Yo no sé, Víctor, ¿cuánto tiempo hace que viene a la radio? ¿Cuántos años?
Yo creo que desde que se fundó la asociación en el 2020.
Y sí. El discurso no ha cambiado.
No.
Pero es que
no,
este discurso ha llegado a Europa.
Sí.
Y yo no sé tampoco si en las demás comunidades existe alguien pues que también ha utilizado este discurso, José Pascual, no sé. A lo mejor tú sabes de alguien en otras comunidades que semana tras semana ha salido a la palestra pública, ¿no?, diciendo todas estas reivindicaciones que no han cambiado, ¿eh?
Y a ver, no han cambiado. El programa es de Víctor. Víctor fue el primero en toda España de hablar del principio de preferencia comunitaria. Nunca antes, yo llevo en la agricultura toda mi vida, fui presidente del ALA aquí en Villarreal, he estado en FEPA Gasaja más de 25 años, y del principio de preferencia comunitaria, tal y como lo ha expuesto Víctor, yo nunca lo había escuchado antes. Y a través de estos últimos años hemos visto que ese mismo mensaje pues ha ido calando en demás asociaciones que se han ido haciendo nuevas, independientes y tal, y sí que hemos visto de que hoy hablar del principio de preferencia comunitaria ya es algo normal en toda España. Y hay que saber que eso nace de Villarreal y nace de Víctor, que tenemos aquí mismo ahora mismo, ¿sabes?
Sí, en este caso, por hacer honor a la verdad, eran Víctor Viciedo y Pepe Montagut, que era de una sección que es de una sección independiente también de Nules. Los dos defendían lo mismo, empiezan los dos al mismo tiempo. Y claro, si ahora dijéramos, y partidos lo cogieron para llevarlo dentro de su ideario. Bueno, al final un partido político lo que hace es escuchar al pueblo y meterlo y ponerlo en su ideario. Pero esto, ahora, este discurso, prácticamente lo llevamos todos los partidos.
Bueno, de momento no llevan la preferencia, empiezan a hablar de competir en igualdad de condiciones, llevan las cláusulas
de
espejo, pero la verdad es que la lógica te dice que los europeos que estamos en un club tenemos que tener preferencia en nuestro propio club. O sea, eso es así de salida. Entonces, lo que pasa es que hemos perdido incluso a que la preferencia la tengan otros. Entonces, primero tenemos que igualarnos y luego conseguir esa preferencia. La preferencia, al fin y al cabo, son defensas comerciales.
Competir en igualdad de condiciones, o sea, todo ese tipo de cosas que estaban pidiendo desde un primer momento. Porque a todo esto, Víctor, usted no vive de la agricultura. Usted es un agricultor hoy, pero José Pascual sí.
Sí, sí. Yo, de hecho, no tengo otra fuente de ingresos que sea de la agricultura. Y desde siempre, además.
O sea, date cuenta quién tiene que venir a ti a decirte a tu casa que tus ingresos van a dejar de entrar.
Pues eso es lo que ha estado sugiriendo Europa durante muchos años. Y bueno, yo quería aprovechar para hacer un llamamiento a todos los agricultores de que hay una... desde hace mucho se dice que las manifestaciones no sirven para nada, que los políticos todos son iguales, que no vamos a cambiar nada y que no vale la pena. Pues bien, yo tengo que decirles que en Europa las cosas están cambiando y están cambiando precisamente por esas manifestaciones en las que muchos no creen. Es decir, que salir a la calle, movilizarse, organizarse, sirve para hacer cambiar las políticas, y sobre todo en Europa. Yo no creo, que ni en broma, que el resultado electoral, no solo en España, sino en los demás países europeos, hubiera sido el mismo de no haber estado todo el invierno en todos los países de Europa, o la mayoría de ellos, tractoradas continuadas. Eso es lo que ha hecho cambiar el discurso. Por lo tanto, a todos estos agricultores reacios y que pasan de todo, pues decirles de que movilizarse sí cambia las cosas. Sí,
y hay que movilizarse teniendo claros cuáles son los problemas. O sea, si de verdad estamos ganando es porque estamos ganando un discurso que en su día perdimos. O sea, nosotros perdimos el discurso ultraliberal de los acuerdos comerciales. O sea, el proteccionismo estaba mal visto. Yo, de hecho, cuando nacimos como Alif, en no sé qué medio pusieron nace una asociación proteccionista y yo decía, joder, serán cabrones. No, no, era verdad. Éramos proteccionistas y de hecho estaba señalado como algo malo el proteccionismo. Si no protegemos lo nuestro, si no protegemos la agricultura, la sociedad muere, porque la alimentación es vital, es fundamental, no puede depender de fuera. Y llegará un momento que si seguimos en esa línea que estábamos siguiendo, y yo creo que se va a corregir, podíamos llegar a pasar hambre, porque se podía ocurrir cortes del suministro que no seríamos capaces ya de poder solventar a tiempo, como nos pasó con las mascarillas, y poder dar de comer a nuestra sociedad. Sí. También el discurso ideológico de lo verde, ¿no? O sea, claro, qué bonito es todo lo verde, hay que cuidar el planeta. ¿Quién no es consciente de cuidar el planeta? Pero claro, lo impusieron en contra de ¿qué? De la agricultura. La agricultura era el gran asesino de la naturaleza, con sus fitosanitarios, sus fertilizantes, las quemas agrícolas, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, todo eso es necesario para combatir plagas, para poder sacar para adelante tu cosecha, la fertilización y luego el riego, pues es fundamental. Precisamente, si quitamos el regadío, pues hay muchísimos productos que no nos podríamos cultivar. Entonces, el discurso verde vale, de acuerdo, pero no contra la agricultura. La agricultura es verde y tiene un saldo positivo con la atmósfera, y ese discurso lo tenemos que ganar. Si no damos esa batalla ideológica, efectivamente poco a poco se nos irá comiendo hasta que desaparezcamos porque no podamos combatir plagas o porque no produzcamos lo suficiente. Entonces, el discurso hay que darlo y hay que ganarlo, porque la lógica, como he dicho al principio, está de nuestra parte. Y la gente lo va a entender perfectamente que sí, que el planeta sí, pero que la agricultura está antes que nada, es la comida, es la prioridad. Si tú quieres morirte y así salvar el planeta, pues bueno, pues adelante, suicídate.
Claro, pero es que al fin y al cabo, esto que se lo expliquen a alguien como José Pascual Albiol, que es de lo que vive, porque claro, yo puedo decidir desde mi sitio privilegiado, que Pascual ya no puede seguir cultivando porque a mí me sale más barato o me tiene cuenta que traigan cosas de fuera explotando los derechos humanos, no respetando la sostenibilidad del planeta, y bueno, yo decido eso porque a mí me conviene, pero es que José Pascual tiene todo el derecho de defender lo suyo, que cumple con toda la normativa.
Pero es que además lo defiendo también con un criterio medioambientalista. Vamos a ver, el mayor atentado que pueda haber contra el medio ambiente...
Pagas el sueldo que corresponde, utilizas los fitosanitarios que corresponden, tú cumples con la normativa.
Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto. Es que no podría cultivar,
claro,
si no lo cumpliera.
Voy.
Yo lo que quiero decir con esto es que cualquier tipo de política... que por la excusa que sea, en este caso el medio ambiente, hace políticas que incentivan el abandono de tierras cultivadas, eso en sí mismo ya es atentar contra el medio ambiente. Porque los agricultores, aun queriendo, no podríamos contaminar más que beneficiamos. Los naranjos son sumideros de CO2. ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer para que ese balance fuera negativo? ¿Tendría que regar con aceite reciclado? ¿Qué podría hacer? Cuando hacemos una intervención química, pulverizamos o fertilizamos, vamos, cuando yo pulverizo, yo es verdad que tú ese día has contaminado. Pero yo cuando me voy a casa, los árboles se quedan allí. Y los árboles van a estar, con la fotosíntesis, van a estar filtrando el aire todos los días festivos incluidos. Si yo intervengo químicamente en una finca dos, tres veces al año... El resto de días, los árboles están purificando el aire que respiramos. Si por políticas europeas yo no puedo cumplir y me veo obligado a abandonar esos árboles, van a morir, se va a convertir en un secarral. Entonces, ¿estamos haciendo un bien por el medio ambiente? El secarral no filtra el aire que respiramos, no son sumideros de CO2. Un agricultor, por el simple y mero hecho de serlo y cumpliendo con toda la normativa, ya es ecologista. Y eso el consumidor y la ciudadanía tiene que saberlo. O sea, atentar contra el agricultor es atentar contra el medio ambiente, siempre.
Aparte, José Pascual, de que estos productos fitosanitarios que nosotros utilizamos están aprobados por la EFSA. La EFSA ha hecho un examen muy exhaustivo de ellos para que a la dosis de empleo no sea perjudicial ni para el medio ambiente, ni para la biodiversidad, ni para el ser humano que lo aplica.
Es que ya, ya estaríamos muertos.
Ya el consumidor que vamos a ver, nosotros absorbemos billones de veces con B más producto fitosanitario que el consumidor. Entonces no podemos estar tan idiotas, ¿eh? O sea, si a mí no me pasa nada, al consumidor ni de lejos. Es decir, que la seguridad alimentaria en Europa
total.
Es total, absoluta. Solamente hay un pequeño fallo y es precisamente que se habla mucho de lo ecológico y precisamente lo peligroso son las bacterias, los virus, los hongos que vienen precisamente en tratamientos hechos con estiércol. Entonces, estamos criminalizando a los químicos cuando resulta que lo natural es lo verdaderamente peligroso y que puede causar muertes.
Y luego estamos respetando los derechos humanos, es decir,
sí, por supuesto.
No estamos explotando absolutamente a nadie.
Por supuesto.
Cosas que, no sé, que os gustaría decir después de los resultados o de lo que habéis vivido o de lo que habéis comentado. Porque claro, sería ideal, vosotros tendréis un grupo de WhatsApp donde anoche pondríais muchas cosas, ¿no? Muchas sensaciones.
Pues la verdad es que no.
A ver, se hablaba de las diferentes formaciones que en su discurso pues tienen medidas con la agricultura y tal. Y bueno, pues cada uno tenía la suya y no hubo un consenso, ¿eh? O sea, si en Alif llegamos a votar, pues habían opciones de todo tipo, pero todas ellas tenían un incipiente en la agricultura.
Y luego yo sí quería comentar la pérdida de calidad democrática de la sociedad española. O sea, cuando, no sé si te acordarás, Susana, cuando los había elecciones, después de los telediarios había unos minutos de propaganda electoral.
Gratuita, estamos obligados.
Sí, sí. Y entonces salían todos los partidos políticos, incluidos aquellos que no tenían representación parlamentaria, y te hablaban de sus medidas. ¿Qué es lo que proponían? Eso no lo hemos visto. O sea, la gente va a ciegas. Ha habido un único debate en Televisión Española. Encima, se habla mucho de humo en los medios de comunicación. Se habla mucho de la mujer del presidente, que la verdad es que a la sociedad nos la tiene que traer al pairo. O sea, ¿de verdad nos preocupa si esa mujer ha hecho algún delito o no? A mí no me preocupa en absoluto. Que la coja un juez y si es culpable, pues que la condene, y si no, pues no. Pero no me preocupa en absoluto. No, es de tontos, es de imbéciles que nos preocupe la mujer del presidente. No sé si me he explicado. Es de imbéciles también que nos repitan continuamente fango, 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 y que eso dé resultado. Porque por lo menos que repitan cosas como nosotros, que tenemos que repetir continuamente, que nosotros defendemos a la agricultura contra los acuerdos comerciales indecentes, y repetirlo porque es una verdad, no se trata de un eslogan vacío, o repetir continuamente que lo que nos hace daño a nosotros son las restricciones medioambientales radicales, porque hay un radicalismo en las medidas, Víctor, medioambientales, y eso no es vacío, eso es una verdad, eso, ajá, es una realidad.
Víctor,
entonces ya está bien de fango, ya está bien de tonterías.
Ahora vamos a hablar de una realidad que además a mí me lo preguntan. En este momento está la poda de los árboles que no pueden quemar. ¿Por qué no pueden quemar en este momento? Es decir, si ya en la Comunidad Valenciana gobierna un partido que apostaba por los agricultores, ¿realmente qué es lo que ocurre que no pueden hacer las quemas, o no se pueden hacer cuando quieren, o no se le dan permisos? Exactamente, ¿cómo está argumentado?
Bien, eso ya lo estuvimos hablando. Entonces la gente lo que tiene que saber es si estás a 500 metros o menos de zona forestal. Eso es lo primero que tienes que saber. Porque si estás a más de 500 metros de zona forestal, no tienes ninguna restricción a la quema. Tienes que hacer la comunicación de la quema a tu ayuntamiento.
¿Quién decide? ¿El ayuntamiento?
Sí, en este caso sí.
Decide cada ayuntamiento.
Cada ayuntamiento lo que hace es aprobar que tú puedas quemar, y además tiene obligación.
¿Qué tiempo determinado hay?
Bueno, el tiempo depende de cada ayuntamiento.
¿Lo han ampliado hasta junio? ¿Lo ampliaron? ¿Hubo una ampliación de quemas?
Bueno, no, vamos a ver, eso es otra cosa. El problema está cuando se decreta alarma amarilla o alarma roja. Y eso está en la ley. Entonces, o cambiamos la ley o la ley dice que si tú declaras...
¿Y cómo se cambian las leyes?
Pues son los parlamentos. En este caso,
¿qué parlamento se cambia la ley?
En este caso es una ley nacional. Entonces, si...
¿Quién decide? ¿El parlamento, o sea, el gobierno nacional o el gobierno o Europa? ¿O esto es ya es una decisión europea?
Vamos a ver. Desde Europa nace la estrategia. ¿Vale? Vale. En Europa nace la estrategia que se llama Green Deal, Pacto Verde.
Que hay que seguir.
Y efectivamente. Y de ahí te viene de que hay unos efectos dañinos por el CO2, de las quemas y tal, que todo eso es una milonga, porque la vegetación tiene carbono. Porque
es decir,
capta
en este
carbono.
Momento estamos regidos, en este momento, por... Europa, es decir, las directrices vienen de Europa.
Las directrices
si
vienen
en la Generalitat
de Europa, entonces
toman una decisión es porque esas directrices aún vienen de Europa.
Sí, efectivamente. O sea, vamos a ver, de Europa viene la directriz, en España se hace una ley y se puede matizar esa ley con otra ley a nivel autonómico. Pero al final todo viene en cualquier caso ahora mismo, que es lo que estamos
hablando de ahora.
Ahora mismo, si resulta que no se puede quemar a menos de 500 metros de zona forestal es porque hay una alerta o amarilla o roja. Y mientras no se levante esa alarma amarilla o roja, no hay posibilidad de quema dentro de lo que es la zona forestal o a menos de 500 metros de zona forestal. ¿Y quién hace eso? Bueno, pues eso hay que dirigirse a la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de Medio Ambiente es la que se tiene que mojar y decir, pues bueno, vale, ha llovido, pues vamos a levantar esa alerta y a convertirla en verde. En este caso, la Consejería de Agricultura simplemente tiene que aplicar, no puede hacer nada. O sea, no es ni siquiera la que hace la alerta roja, amarilla o verde, sino que sería, en este caso, la Consejería de Medio Ambiente.
Porque era lo que nos ocupaba. Hemos llegado al final. Les doy la enhorabuena por la parte que les toca y por la fuerza que han hecho para poner en valor lo que es el sector primario. Tanto a Víctor Viciedo, que es el presidente de ALIP, como a José Pascual Albiol, que es el secretario.
Pues muchísimas gracias, Susana, como siempre, por darnos voz, y muchísimas gracias a toda la audiencia por escucharnos.
Ha sido un placer. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I come through. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I'm gonna lose. And I need to go. We are the champions.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2024-2025 en la Comunitat Valenciana. Ara, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
Les 4... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ganes de viajar? Ruta aérea Castelló-Madrid, el món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
Burriana Tapea. Hasta el 2 de junio disfruta de la ruta de la tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nou Museu del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionant viatge audiovisual i interactiu per les entranyes del submarí groc.
Inmersión Villarreal.
Venda de entradas online en villarrealcf.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Eutens, ven Propet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa. Oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Imaginario medieval. Los dos están en el local, destrozando una canción del primero de los Doors. Está claro, lo que ahora necesitan es encontrar a un teclista. Peor del mundo, pero ayer algo sentí, no lo puedo definir, se parecen tanto a mí, ellos son un diamante en bruto, en la sala solo yo lo entendió y se enamoró.
Miren, l'Ajuntament de Villarreal, a través de la Regidoria de Serveis Públics, fa un nou pas per a la millora contínua dels col·legis públics de la ciutat amb la licitació del contracte de manteniment d'aquestes instal·lacions educatives amb un pressupost anual de 151.000 euros imposts inclosos. El plec publicat aquesta mateixa setmana en la plataforma de contractació contempla l'adjudicació del servei de manteniment correctiu integral de les instal·lacions i els elements constructius dels centres educatius públics, incloent-li un servei d'urgències de 24 hores. El regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, recorda que des de l'any passat la competència del manteniment dels col·legis va passar a dependre de la seva regidoria. I diu que han estat treballant i analitzant les necessitats dels centres educatius per a elaborar ese contracte anual amb el qual volen cobrir al màxim les necessitats que sorgisquen al llarg del curs i respondre amb la major agilitat i eficàcia possible a les demandes per part dels responsables d'estos centres. La licitació contempla el manteniment de les instal·lacions de 11 col·legis d'infantil i primària públics de la ciutat, entre els quals també el Col·legi Públic d'Educació Especial La Panderola, a més del Centre d'Educació Infantil El Solet i les instal·lacions del Centre Associat de la UNED. Els àmbits d'actuació s'estenen a les instal·lacions d'electricitat i aire acondicionat, obra de paleta, lampisteria, sanejament, pintura, serralleria i fusteria, a més de les tasques correctives que els produïsquen en elements constructius. A més, també s'inclou un servei d'urgència 24 hores per a aquelles reparacions que requerisquen d'una intervenció immediata.
Yeah.
Miren, nota de premsa del Partit Popular de Vila-real. El Partit Popular guanya les eleccions europees amb 6.737 vots, quasi 16 punts més que en 2019, i diu que vens en tres dels quatre districtes de la ciutat. El portaveu del Partit Popular, Adrián Casabó, diu que esta victòria ens impulsa per a continuar treballant per aquest canvi, perquè aplegue pronte a Vila-real. Escoltem Adrián Casabó.
Agrair als 6.737 vilarrealencs que iran pel seu vot van fer possible que el Partit Popular guanyara les eleccions en Vila-real. Una diferència de 16 punts més respecte a les eleccions de 2019, que el que fa és donar-nos la força necessària per a continuar treballant per aquell canvi que ja està aplicant-se a la Comunitat Valenciana, arribi prompte també a Vila-real. Molt contents per la resposta dels nostres veïns, que han demostrat amb els seus vots que el Partit Popular és l'única alternativa clara i real davant d'un projecte socialista esgotat després de 13 anys de govern a la nostra ciutat, i això es veu reflectit clarament en la victòria que va tindre el Partit Popular en 3 dels 4 districtes que té la ciutat de Vila-real.
I l'Ajuntament d'Onda està realitzant llavors de desbrossament i adequació als camins rurals del terme municipal, preparant-se per als mesos d'estiu. És una part del seu compromís continua de millorar l'accessibilitat i la seguretat dels veïns. Este projecte s'està portant a cap en diverses ubicacions estratègiques dins de la localitat per a garantir que els camins estiguin en condicions òptimes. El regidor Ramon diu que estan més compromesos en assegurar-se que els ondensers disfruten de camins segurs i accessibles en tot el municipi. I l'Ajuntament de Borriana, a través de la Regidoria de Patrimoni, dirigida per l'edil Alejandro Clausell, coincidint amb el Dia Internacional del Modernisme, ha presentat el Pla de Recuperació del Centre Històric de la Ciutat. Així, el consistori ha llançat una línia de subvencions amb la finalitat de rehabilitar i il·luminar façanes juntament amb actuacions a l'interior de les joies arquitectòniques del cor de la capital de la Plana Baixa. D'esta manera, l'equip de govern fa el primer pas dins de l'estratègia marcada al llarg dels pròxims anys per a posar en valor les vivendes històriques de la ciutat i crear un museu a l'aire lliure que contemple totes les façanes úniques de Borriana fruit dels anys daurats de l'exportació agrícola. Escoltem al regidor de Patrimoni.
Hoy iniciamos un plan que nos hace muchísima ilusión y que hemos preparado con mucho cariño, como es el Plan de Recuperación del Casco Histórico de la Ciudad. Un primer paso con una línea de subvenciones que tiene la finalidad de rehabilitar e iluminar fachadas junto con actuaciones en el interior de las joyas arquitectónicas del corazón de la capital de la Plana Baixa. Próximamente, además, nos reuniremos con una serie de entidades del sector financiero establecidas en la ciudad junto con empresas del sector inmobiliario con el objetivo de establecer sinergias entre propietarios y posibles inversores. Este plan de recuperación del casco histórico tiene como objetivo a largo plazo poner en marcha el Museo Modernista al aire libre, dotar a Burriana de una experiencia única en la provincia, con carteles informativos, con datos históricos y relevantes sobre los inmuebles, así como de fachadas ornamentadas que doten de belleza y valor añadido al casco histórico de nuestro municipio.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevención? ¿Certificate profesionalment en fontanería, electricitat o albañilería? ¿O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Junto al mago y los
Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2024-2025 en la Comunidad Valenciana. Ahora, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
Eu tens d'Emprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Des de 1988, Óptica Vilareal és tecnologia òptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilareal cuidamos tu mirada. Óptica Vilareal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior, y lo tengo claro. Voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Adrien Casabó, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Bon dia, eh?
Bon dia, la veritat que sí, que molt contents de poder dir molt de temps després que el Partit Popular ha guanyat les eleccions en Villarreal.
Com a president del Partit Popular, els resultats que... la variació de resultats són quasi 2.500 vots més, és a dir, de lo que van traure en el 2019, que eren 4.316 vots, a lo que entre d'ara, que són 6.737 vots.
Sí, aixina és, no? Són pràcticament 2.500 vots més que les últimes eleccions, que això representa 15,96 punts, quasi 16 punts més de vots. Per tant, crec que és motiu per a estar contents. Primera força en Villarreal guanyant les eleccions. Guanyant-la, per cert, que este matí que analitzàvem una miqueta més les dades, en 3 dels 4 districtes electorals que té la ciutat de Villarreal, en 3 de 4 ha guanyat el Partit Popular, i al final això el que ve a confirmar és una tendència, no?, que ja se va veure l'any passat en les eleccions municipals, on el Partit Popular va recuperar també pràcticament 2.500 vots respecte a les anteriors municipals, sumant 3 regidors més, i crec que era important, no? A més, el Partit Socialista ho havia plantejat així a tots els llocs, que això era un plebiscito entre el PP i el Partit Socialista, i per tant, així a Vila-real guanya el Partit Popular, no? I això té més valor perquè si analitzem altres municipis on governa el Partit Socialista, així en la província podem parlar de la Vall d'Uixó, però també altres municipis que l'alcalde compara sempre, com puguen ser Mislata o Sagunt, on hi ha un govern del Partit Socialista, ahir ha guanyat el Partit Socialista aquestes eleccions europees, no? Per tant, crec que té molt de valor esta victòria, que al final l'únic que fa és confirmar-nos en aquesta línia de treball que estem portant des del Partit Popular per a seguir treballant amb més il·lusió, amb més força, si cap, per a que aquest canvi que ja estan disfrutant tots els veïns i veïnes de la Comunitat Valenciana amb el govern de Carlos Mazón, pues que aquest canvi, quan més prompte, millor, pugui arribar també a la ciutat de Vila-real.
Hi ha gent que no entén ben bé, en este cas és una persona, un vot, que sumen tots. Em preguntaven aixina, tal qual. Això voldria dir que quants regidors tindria. Però clar, si ens parem a comptar, no podem parlar dels 6.737 vots de les europees als 7.087 de les locals. On està la diferència?
Clar, és molt difícil fer aquesta comparativa pel que dius, no? Si hi ha un districte únic en tot el país, primera, n'hi ha partits que se presenten, eren 35, si no recordo mal, candidatures, per tant, la participació és diferent a unes municipals. Ahir estàvem al voltant del 50% en les últimes municipals, crec que ens vam apropar al 70%. Per tant, fer aquesta extrapolació de dir en aquests resultats quants regidors és complicat, no? Sí que és clar que en aquests resultats el Partit Popular seria la força més votada en Vila-real, per tant, en unes municipals en aquests resultats guanyaria les eleccions, i crec que això és important, com te deia, no? Que aquesta tendència, que és evident, que a Vila-real cada vegada que hi ha unes eleccions el Partit Popular està traient més vots, ara ja per davant del Partit Socialista, i crec que al final, ahir també, no? En part dels veïns amb el seu vot, pues, vam fer veure que després de 13 anys de govern socialista, d'aquest projecte que representa el senyor Benlloc, un projecte falto d'il·lusió, esgotat després de 13 anys de govern, pues, l'alternativa real que veuen els veïns a aquest govern és el Partit Popular, no? I per tant, pues el que te dic, no? Això simplement ens anima, i ho hem fet ja avui des de primera hora del matí, a continuar treballant en força per a que els veïns i veïnes de Vila-real puguen disfrutar prompte d'aquest canvi també a la nostra ciutat.
Sí, hem de recordar que el Partit Socialista en el 2019 va traure en la ciutat de Vila-real 8.508 vots, i en el 2024 n'ha tret 6.008 vots, és a dir, ha tret 2.500
menys, sí.
Que són els 2.500 que... Però a mi em costa molt pensar que aquests vots, que en teoria són d'una línia ideològica distinta a la del Partit Popular, hagin eixit tots del Partit Socialista. És
no,
a dir...
evidentment el trasbàs no serà directe, però sí que jo, i ahir vaig, en concret, en un parell de persones en les que vaig parlar, jo vaig tindre la sort, perquè m'agrada, i m'agrada fer-lo també, de passar per totes les taules electorals que hi ha a Vila-real, en primer lloc per agrair, no, el treball. Nosaltres ahir teníem prop de 100 persones, prop de 100 agents del Partit Popular entre els col·legis electorals, també treballant a la sede, prop de 100 persones, i volia agrair-los personalment i l'esforç, i també agrair-los als representants de les diferents taules que formaven les taules electorals, la seva disposició, el seu treball, als funcionaris municipals i als cossos i forces de seguretat que fan possible que la jornada se desenvolupara en total normalitat. Agrair-los la seva dedicació, i com de dir, vaig passar per totes les taules electorals i me vaig trobar en dos taules diferents a dos persones que me van parar i me van comentar que havien confiat fins ara en el Partit Socialista, però pensaven que tant a nivell nacional com així en Vila-real la cosa havia de canviar, i que havien passat a confiar a depositar la seva confiança i el seu vot en el Partit Popular, no? I això, pues, és un motiu d'alegria, però també un motiu de responsabilitat, perquè saps que gent que probablement ideològicament no siga 100% del teu partit, però confia en el projecte que tu lideres per a canviar les coses en Vila-real, i això, pues, és d'agrair, la veritat.
La participació, com la va veure? És a dir, el grau de participació que va hi haure, Perquè, clar, l'altra volta estaven les municipals i també les autonòmiques en les europees.
Correcte, sí. Si ho comparem en les últimes municipals, la participació... Ai, les últimes europees, perdó, la participació va ser un poc major perquè, com tu dius, coincidien les municipals, tot i això va ser inferior també que les municipals, però si comparem en altres eleccions europees en les que no ha, en les que no ha coincidit en un altre procés electoral, la participació segur semblant, no crec que així estàvem, no recordarà, però al voltant del 50%, i per tant és la participació que sol ser
que
habitual
no?
en aquestes eleccions, no? Desgraciadament, no? Jo m'agradaria que la participació fora molt major, però encara hi ha gent que veu aquestes eleccions europees un poc lluny i al final moltes de les polítiques que després podem aplicar, inclús també els ajuntaments, venen marcades per directrius europees, no? Per tant, insistir, no? I per això era important també, no? Nosaltres, com a partit local, haguem pogut passar un poc també d'esta campanya, no ho hem fet. Vull recordar, no?, que ho vam agafar també com una responsabilitat pròpia, perquè, com te deia, no?, era important també reafirmar, i alguns volien també, no?, que aquestes eleccions fora per a dir que el que estava fent el govern del Partit Popular a nivell autonòmic la gent no ho volia, i s'ha demostrat que no. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana, igual que així en Vila-real, ha guanyat les eleccions, i a més en un percentatge inclús major que a nivell nacional. I per això des del Partit Popular de Vila-real vam agafar aquesta campanya electoral amb força. Recorde que el primer acte important de campanya a nivell autonòmic se va fer així a Vila-real amb el president Mazón i la presidenta Marta Barrachina. Hem estat al carrer explicant als veïns la importància que tenia participar d'aquestes eleccions, i bueno, ho seguirem fent perquè tenim clar, no?, que Europa és important i volem també que així ho entenguin els ciutadans i s'impliquen cada vegada més en aquestes eleccions.
Sí, sorprenent la irrupció de s'acabó la fiesta, 1.135 vots. Que, ojo, tornem a lo mateix. És a dir, i esos 1.135 vots no és el mateix que els vots locals. I esos 1.135 vots, si haver sigut unes votacions municipals o autonòmiques, quants n'haveren sigut?
Pues entenc que seria un regidor, no? Segurament. Però el que tu dius, no? En un percentatge del 50%, si això ho extrapolem a un percentatge del 70%, pues probablement no s'arribaria al mínim, no? Per tant, el que te deia, fer aquesta lectura de regidors en unes eleccions europees és complicat, no?
Claro que n'ha tret tres.
Sí, clar, a nivell europeu trau tres.
Però està a l'altura de Sumar, està a l'altura de Vox...
Sí, clar, ahí pues ja partits que hauran...
I acaba de començar, és que esta persona no, ni ben bé la gent no sabia qui era, ni hi havia gent que no ho sabia. Hauran... Ni siquiera el logotipo que tenia.
Sí, hauran d'analitzar també pues esos partits que formen coalició amb Sánchez, com els va de bé anar de la mà del Partit Socialista, no? Perquè s'ha vist en aquestes eleccions també, no? Jo pel que fa al Partit Popular, evidentment a nivell nacional també una lectura molt positiva, el Partit Popular puja 9 diputats, no? No pot ser que en una diferència, i alguns han perdut pràcticament 2 milions de vots respecte a les últimes, i qüestionen qui ha guanyat les eleccions o no, no? Evidentment les eleccions les ha guanyat el Partit Popular, que puja 9 diputats respecte a les últimes eleccions i tots aquests vots, per tant, està clar qui és el guanyador de les eleccions.
Que s'escola cap a la dreta, ho hem vist, no? Està claríssim. Però, mire, jo antes li preguntava a José Vicente Atzuara, ell també és, bueno, és el president del Partit Popular en Nules, i clar, així es coneixem tots, no? Entonces, s'acabó la fiesta així en Vila-real, vostè sap qui ho lidera?
Ho desconec, no? Jo crec que ha sigut i se vot, pues, que moltes voltes passen les eleccions europees, no? Que la gent hi ha gent que vol votar algo diferent i ha trobat en això, no sé si per el paper en xarxes socials, bueno, evidentment és un partit que està a la dreta, i així ho han manifestat, i crec que això, no?, que hi ha pues, gent que en aquestes eleccions pues, decidís votar una cosa diferent per provar o per veure com va, no? Evidentment, pues, qualsevol que se presenta té dret de presentar-se si reunís els requisits que marquen per a presentar-se i no n'hi ha problema, no? Uh-huh.
Però en aquest cas Vox ha pujat un 4,6, és a dir, no li ha mossegat vots a Vox.
No sé, n'hi haurà que fer aquesta lectura, no? També suposa que els partits en clau nacional la faran, de com ha sigut aquest trasbàs de vots, no? El que està clar és això, com diria, que el Partit Popular guanya les eleccions, que en cada procés electoral que el president Feijó ha anat a les urnes, els ciutadans reforcen el seu missatge i el seu treball, i en aquesta línia hem de seguir treballant, no? I com te dic, pues, així a Vila-real contents per aquesta victòria electoral, recorde, l'última va ser en 2016, Des de l'any 2007, en unes generals, el Partit Popular no guanyava en unes eleccions a la nostra ciutat, i tot i que si tu avui entres a la web municipal no pots accedir a resultats electorals, és curiós, no? En totes les eleccions els veïns poden entrar a la web i veure els resultats electorals. Este matí no se podia veure en la web de l'Ajuntament de Vila-real els resultats de les eleccions, i tampoc en les xarxes socials de l'Ajuntament, on les últimes que van ser les nacionals, en seguida podies veure alguna publicació amb els resultats, pues, abans d'entrar almenys a esta emissora, ni en la web municipal ni en les xarxes de l'Ajuntament se podia veure el resultat de les eleccions que vam tindre ahir a Vila-real.
Bueno, en este cas jo he intentat, ja saben, no? Lògicament, pues, com tot el món, el que se diu, l'única al·lusió que hi ha és la de l'alcalde, no la de la, i que diu que com a alcalde Vila-real hem tornat a sentir orgullós de la ciutat, hem celebrat un dia important, agraeix de manera especial els 6.008 vila-realencs, és a dir, va la felicitació cap als seus 6.008, perquè en aquest cas és la seva xarxa social que diu alcalde Belloc.
Sí, sí, jo me referia a les xarxes socials i a la web municipal.
No s'ha trobat vostè en l'alcalde?
Bueno, hem coincidit abans en el minut de silenci que desgraciadament hem hagut de fer per a condemnar un nou assassinat masclista que es va produir a Benaguasil. Desgraciadament s'ha confirmat que ha sigut un nou cas de violència de gènere, i han coincidit en aquest minut de silenci. Sí que és cert que a nit em va enviar un missatge també felicitant-me per la victòria a les eleccions d'ahir. Però això no lleva que a la web municipal, que hauria d'estar a l'abast de tots els veïns i veïns de Vila-real, pues, els veïns no puguen consultar i els resultats, veure que el Partit Popular té aquests 6.700 vots, que ha guanyat en 3 dels 4 districtes de la ciutat.
Vostè ha vist cada taula?
Sí, bueno, hem estat a anir bambore. De fet, nosaltres un poc més de les 9 de la nit ja sabíem que el Partit Popular havia guanyat les eleccions en Vila-real. Per prudència es vam esperar a les 11 a conèixer aquests resultats definitius i oficials, però evidentment els nostres...
Es va sorprendre en algun... Perquè, clar, vostè sap en cada puesto lo que s'ha votat, cada taula lo que ha eixit, perquè, a més, és molt transparent, en aquest sentit.
Sí, sí que vam...
Jo he tingut accés, eh?
Sí, nosaltres, de fet... guanyem en 18 col·latges, guanya el Partit Popular, en 15 el Partit Socialista, però sí que vam veure des de molt prompte, quan va començar el recompte, quan els nostres interventors i apoderats ens anaven passant les dades, que en aquelles taules han guanyat el Partit Popular, augmentava de manera important el número de vots, i en canvi en aquelles taules on guanyava el Partit Socialista ho feia amb molts menys vots, i per tant la diferència entre el Partit Socialista i el Partit Popular era menor, no? I per tant vam anar veient i confirmant aquesta tendència de que el Partit Popular anava a ser el partit guanyador d'aquestes eleccions.
En este cas també ha sigut Vox el que ha pujat de 1.733 a 2.356. En este cas, si això a nivell municipal se... extrapolara, imaginen, en estos dos resultats del Partit Popular i Vox ja podrien governar, és a dir, me refereixo jo per línia ideològica, perquè hi ha pactes en alguns altres puestos.
Bé, sí, ja t'he dit, no tinc les dades damunt de la taula, però sí que miren ahir, jo crec que la dreta ahir en Vila-real, si no arribava, estava pràcticament ja en el 50%, per tant això voldria significar que podria haver un canvi de govern a Vila-real, no? La nostra aspiració, i en això treballem, pues igual que vam pujar de 5 a 8 regidors, que ahir vam recuperar 2.500 vots, la idea és, pues, traure el major resultat possible per a que aquest canvi arribi 100% a Vila-real i vinga, i així que crec que ha demostrat en els processos electorals que hem viscut l'any passat i en este, que aquest canvi, si arriba a Vila-real, només pot ser de la mà del Partit Popular.
El Partit Socialista de Compromís està reunit.
Ho desconec. Sé que han estat tenint reunions les últimes setmanes, però desconec que si ara estan reunits o no. La veritat que ho desconec, no? Jo crec que nosaltres ja vam dir la setmana passada el que pensàvem, que no, que això, si estan reunint-se, no sé quantes setmanes porten reunint-se, no? Però que així, si han d'arribar a algun acord, ho han de comunicar als veïns i ho han d'explicar prompte, perquè així, mentre això passa... Pues,
home, però imagines, vostè està al revés, vostè troba aquest resultat i vostè té un possible soci de govern. El primer que haurà fet este matí haurà dit, així s'han de posar les piles, dic jo, eh?
pues no sé quina lectura hauran fet, no? Jo espero que facin una lectura pensant en la gent de Vila-real i no en els seus interessos partidistes i electorals. I el que està clar que mentre així la gent parla però no aclarís, pues així les entitats socials seguissin sense tindre el seu conveni, la gent seguís pagant molts impostos si ho comparem en altres municipis, els proveïdors de l'Ajuntament seguissin cobrant tard i malament, vull dir així, la realitat és la...
El que passa és que encara es queda temps.
És la mateixa.
El que me refereix és que ara han hagut unes eleccions, però ells tenen 2 anys i mig, prop de 3, per a poder revertir esta situació.
Això li dic, que jo confie que el que s'estiga parlant i el que s'estiga negociant no siga en base a interessos partidistes ni en base a què mos repartim cada un i quins sillons anem a ocupar cada un, sinó que siga, i així esperem, base a les necessitats que tenen els veïns i veïnes de Vila-real, que desgraciadament en estos 13 anys s'han anat incrementant i molt.
Quan van hi haure les autonòmiques, mire, per exemple, en Vila-real tenia més força José Benlloc que l'autonòmic, en este cas vostè no tenia tanta força com Alberto Fabra. Creu que aquestes tornes comencen a canviar?
Crec que és evident, no? I se va veure ja aquesta tendència en les municipals. Evidentment, ens va faltar poc per a aquest canvi, però si sumem els vots que tenia la dreta, que vostè abans me preguntava, té els mateixos regidors que el Partit Socialista. Per tant, ahir ja se veia una primera tendència i ahir queda demostrat, no?, que el Partit Popular ja és primera força en la ciutat de Vila-real i al final, pues, bueno, quan ho va votar, vota en clau europea sí. Ir, però també vota en clau local, no? I sap també
clar,
que aquests vots ajuden també a que un projecte o un altre pues, tiri endavant.
És a dir, a vostè ja el veuen com el futur projecte de Vila-real.
Bueno, jo crec que és clar, no? I se demostra tant pel dia a dia de l'actualitat de l'Ajuntament de Vila-real com en els resultats que l'alternativa real i clara és el Partit Popular i per això pues, alguns es preocupa també que s'entenga aquest missatge, no?
Vostè de bon matí... ¿Dudaba o tenía claro lo que anaba a pasar?
Bueno, clar, evidentment no ho tens mai, no? Però si jo veia, no? Com li dic, veig aquesta tendència que ha anat produint-se en els últims processos, veia la implicació, li dic, això comentava als meus companys, no? Que la primera victòria havia sigut ja a les 9 del matí, no? Quan érem l'únic partit que en tots els col·legis electorals teníem interventors i apoderats col·laborant en este procés i al final i sa sensació que durant el dia anaves veient de que pues, la gent pel carrer també pues, t'apara, te diu això, pues, inclús gent que te confessava que havia canviat el seu vot passant del Partit Socialista al Partit Popular, pues les sensacions eren bones i quan se va començar el recompte i anaves ben les tendències, pues se confirmava aquesta bona sensació i aquest bon resultat.
Quina hora era quan vostè sap definitivament el número? És a dir, no se podia dir, estava tancat. I quina hora era?
No recorde, però un poc més de les 9 que van arribar ja les últimes dades o inclús faltant alguna taula, ja la diferència era important i per tant teníem clar que el Partit Popular havia guanyat les eleccions en Vila-real.
I que aquí és la primera persona que mira?
Pues bueno, en ese moment estava en el secretari general, el meu company Jaume Llorenç, que estàvem un poc rebent les dades, i va ser la primera persona en la que pues, mos van dir sí, per fi el PP ha guanyat les eleccions en Vila-real, que després de tants anys pues, crec que tocava.
Pues bueno, se ho han treballat. Enhorabona, Adrián Casabó, president del Partit Popular i com no també portaveu de l'Ajuntament de Vila-real.
Moltíssimes gràcies.
La noche cae, ríe y tose, vamos por el bosque, donde pisas crecen flores, vamos por el bosque, altas como un dios de bronce.
Nosaltres, com no, retrobem demà a les 12, com cada dia, 2 horetes en tots vosaltres.